Hem de buscar un historiador que ens pugui aclarir, efectivament, tot això, aquests debats que han sortit en aquests moments. Senyor Oriol Junqueras, vicepresident de la Generalitat, bon dia.
Bon dia.
Pot aclarir-me, sisplau, vostè, que és historiador?
Em sembla que ara seria, potser...
complicat.
Vaja, seria pretensiós per part meva resoldre una qüestió tan complexa. En tot cas, jo el que sí que volia aprofitar... Bueno, sí, després insistiu, ho intento, però no, volia aprofitar perquè, atès que el dijous que ve feu un acte rellevant, diguem-ne, feu una activitat... Molt interessant. Que, de fet, si no ho tinc mal entès, el Dia Mundial de la Ràdio és el dia 13 de febrer, però vosaltres ho ajusteu sempre al dijous més proper.
Exacte.
I, en aquest cas, el dijous més proper és el dia 11 de febrer. Llavors, he pensat que potser era oportú recordar que hi ha dues efemèrides vinculades a l'11 de febrer, que també està bé tenir present, encara que només sigui per unes efemèrides amb un vincle purament simpàtic, eh? Una és que un 11 de febrer, segons la tradició, va néixer l'imperi japonès. Per tant, sapigueu, diguem-ne, podeu fer una referència al tema, que sempre dona un punt d'alegria.
Exotisme.
L'imperi japonès és un...
Que sí.
Home, no hi teniu res en contra del Japó.
No,
però si hagués vingut amb una safata de sushi...
Aquelles cultures que se'n van una mica de lo que tu entens per lo més pròxim són exòtiques. Exòtic no té caràcter pejoratiu, al contrari.
Exacte. Sí,
és que aquí tot té caràcter pejoratiu avui.
No. Vaja, jo ho entenc com una cosa positiva, exòtica, en el sentit d'una cosa que és de fora, d'exo.
I la segona?
I la segona és que, si no m'enganya la memòria, també és l'aniversari de la Primera República Espanyola, que va néixer un 11 de febrer i es va acabar 11 mesos més tard, el gener de l'any següent, diguem-ne. Per tant, bueno, són dues efemèrides que ja està, que tingueu presents.
Val. Del que comentaven aquí a la taula, pot aclarir alguna cosa des del punt de vista històric, sisplau?
Val, que tothom, tots els que han intervingut tenen bona part de raó, i que és evident que el comunisme, en la mesura que era una ideologia, i és una ideologia revolucionària, que vol construir un món millor, doncs em sembla que ha de mereixer la nostra consideració, ha de mereixer el nostre respecte, més enllà de que pugui mereixer o no la nostra... que la compartim o no, però és una ideologia que ha volgut construir un món millor. I això molt sovint ha anat acompanyat de fets revolucionaris que molt sovint han sigut fets terribles i que han representat crims espantosos en la història de la humanitat. De la mateixa manera que moltes ideologies i moltes esperances de transformació, de canvi, de millora de la nostra societat, que tenen altres noms, doncs sovint també han comportat realitats concretes que han sigut terribles, i algunes de positives, diguem-ne, no? I que, per tant, efectivament, no...
Però, senyor Junqueras, no. en quants llocs ha generat democràcia?
Sí, miri, per exemple, el Partit Comunista ha governat durant dècades a l'estat de Kerala, a l'Índia, i és l'estat amb la renda per càpita més alta de l'Índia, és l'estat amb l'índex d'alfabetització més alt de l'Índia, i, per tant, segur que hi ha molta gent a Kerala que els ha votat durant molt de temps i perquè ho han fet relativament bé. El Partit Comunista, no ho sé, com anècdotes, diguem-ne, guanyava les eleccions a l'Emília-Romanya, que és la regió italiana amb la renda per càpita més alta, i la segona regió...
Parlem d'estats consolidats. Corea del Nord, Cuba, tots els països d'Europa de l'Est...
És que tot és veritat.
Però sembles el Margallo, tio.
És una realitat.
Perquè vostè preferia la Cuba de Batista, doncs, pel que veig.
Jo prefereixo una Cuba democràtica. Una Cuba democràtica en què es pugui votar.
Vostè preferia la Cuba de Batista, que és la que la revolució cubana, doncs, va aconseguir derrotar.
Senyor Junqueras, endavant.
Atès que no podem, ara no podem resumir tots els fets, em limitava a citar alguns exemples que, perquè són aparentment contradictoris, conviden a la reflexió sense cap voluntat de concloure-la, eh? Senzillament destacar que els europeus més rics, o els segons europeus més rics, que era la gent de l'Emília-Romanya, era on el Partit Comunista guanyava amb més percentatge de vot durant dècades, també. Per tant, que el món és molt complex i que tenim exemples molt variats de societats riques que voten partits comunistes, i tenim exemples múltiples
de
crims terribles i de morts molt variats. Ara, també és veritat que, com que les paraules tenen molts sentits, recordeu, per exemple, que si li preguntéssiu en el Woody Allen políticament com es defineix, probablement diria que és liberal. I si li haguéssiu preguntat en el Pinochet, també hauria dit que era liberal. I és evident evident que Woody Allen i Pinochet no són gaire semblants, no? I el mateix passa amb la paraula socialista, o el mateix passa amb la paraula carlí. Doncs no és el mateix un carlí durant la Guerra Civil les ordres de Franco que un carlí de la primera carlinada. Doncs per què? Perquè les paraules al llarg del temps, o és igual, la paraula socialista, la paraula cristià, doncs tenen significacions diverses en funció de qui les encarna. Recordeu que el papa Joan Pau II deia l'Església és pecadora, l'Església és pecadora, i afegia a continuació perquè està feta de persones que som pecadores. Per tant, aquest tipus de contradiccions les trobem a tot arreu. El que passa que ara resoldre aquest debat tan interessant que hi havia en pocs segons és gairebé impossible, diguem, més enllà de constatar la complexitat del món en el que vivim.
Que no feia número 1, senyor Junqueras.
Sí, número 5, en fem molts. Tot el dia però estem fent números.
Preguntar-li, aprofitar la vinentesa, eh? Que ha vingut un moment avui a RAC 105 i l'ha rescatat perquè entra a l'estudi, i deixi'm fer-li dues preguntes. Mentre tot el que està passant a Madrid amb la composició del govern, aquí la sensació ja també passava de, bueno, segon plat de segona taula, la informació i tot plegat, aquí es va fent.
Sí.
I aquí es va tirant.
Sí, 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 sí. I que, escolti, que el focus estigui posat...
Va bé?
Home, com a mínim és un fet novedor i per tant, bueno, sí, sí, ajuda. Entre altres coses perquè canviem una mica de tema en els mitjans de comunicació. I és evident que el que està succeint a l'estat espanyol doncs té el seu interès. I si hi haurà un govern o no hi serà, si hi haurà eleccions o no hi seran, i si el govern serà Sánchez Iglesias o Sánchez Rivera, doncs són fets rellevants, segur.
No, s'imagina quin serà el govern d'Espanya en aquests moments? O creu que hi haurà eleccions?
No crec que ningú pugui dir que ell ho sap, perquè em sembla que el panorama és molt obert i, per tant, el que cal és mirar-lo amb respecte i ja està.
Va, una altra història. Ahir, efectivament, va tirar endavant, es va impulsar aquestes anomenades lleis de ruptura, és a dir, la hisenda pròpia, el tema de la transitorietat jurídica i la de la protecció social. Això a efectes pràctics?
Sí.
Senyor vicepresident, això a efectes pràctics, què significarà? Efectes pràctics, perquè, clar, el més probable és que això vagi tot i no al Constitucional. És bastant probable.
Sí, el que passa que bueno, tot va al Constitucional perquè tot li porten al Constitucional. És a dir, mentre hi hagi algú que té una obsessió en portar-ho tot al Constitucional, doncs tot acabarà al Constitucional. Entre altres coses, perquè el Constitucional, recordeu que és un tribunal d'anomenament polític i el principal o un dels mèrits del seu president precisament és que és militant del partit polític que el nomena i que l'ha votat. Per tant, mentre la barreja entre poder judicial i poder polític, poder executiu a l'estat espanyol sigui tan evident, diguem-ne, i mentre no sentin ni tan sols la necessitat de dissimular-ho i que, per tant, no hi hagi cap escrúpol en barrejar-ho constantment, doncs és evident que qualsevol cosa pot acabar al Constitucional. Ara, també em sembla evident que la formulació de les propostes no justifica en absolut que el Tribunal Constitucional s'hi posi. El Tribunal Constitucional es posi amb el que vulgui, només faltaria. Escolti, ells decidiran el que volen fer, de la mateixa manera que nosaltres, en compliment de la voluntat democràtica del nostre poble, doncs farem el nostre camí.
Això ho notarem d'alguna manera, això? O ara és començar
bueno,
a crear...
No ho notarem en els propers dies. El que passa que és evident que treballem amb la voluntat ferma de que es noti en els propers temps.
Propers temps.
Deixeu-ho així.
Va, propers temps. Bon, perquè hi ha hagut unes declaracions d'Íñigo Errejón que vull que ara de seguida la Laura Rossell m'ho explica, que crec que ha parlat avui el número 2 de Podem d'Esquerra Republicana. D'Esquerra Republicana i de Democràcia i Llibertat. Ara ho escoltarem de seguida, que tinc la Laura Rossell aquí a l'estudi, que a aquesta hora del matí, d'aquí us només parlarem del càncer, avui que és el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer, d'aquí us només parlarem del càncer i després parlarem de futbol, però m'agradaria començar amb aquestes declaracions d'aquí a uns moments, a veure si tenim aquest document que de seguida ho penjarem. Íñigo Errejón ha dit que ni Esquerra Republicana ni Democràcia i Llibertat volen el referèndum d'independència perquè saben que el perdrien.
Sí,
això és el que repeteixo, aquest riure que heu sentit de fons és el del Pere Mas, Íñigo Errejón. que la setmana passada era aquí al Món RQ, ha dit avui, crec que ha estat a Ràdio Nacional d'Espanya, que ni Esquerra ni Democràcia i Llibertat volen el referèndum d'independència perquè saben que el perdrien.
El número 2 de Podem assegura que en les converses d'aquests últims dies ha quedat clar que ni els republicans ni els convergents posen ja el referèndum com a condició en aquestes negociacions pel govern de Madrid. En l'entrevista que li han fet a Ràdio Nacional d'Espanya, com deies, Errejón ha criticat també que Junts pel Sí i la CUP hagin tirat pel dret amb les lleis de desconnexió del Parlament.
Quiero recordar que las elecciones catalanas del 27 de septiembre las plantearon como un referéndum y las perdieron. Así que yo creo que tienen serias dudas sobre si ese referéndum lo ganarían. Y en segundo lugar, porque se han embarcado, lo hemos visto con las últimas tramitaciones de leyes en el Parlament de Cataluña, en un camino unilateral, pese a haber dicho que solo iniciarían ese camino de secesión unilateral si tenían una mayoría popular expresada en las urnas, mayoría que no se ha producido.
¿Algún comentario de Junqueras?
I molts, moltíssims. No sé, començant per una punta, diguem-ne. Si està tan convençut que un referèndum el perdríem, és el millor dels arguments perquè ell continuï defensant-lo i no hi renunci pas, diguem-ne, perquè com que ell vol que el perdem, doncs el que ha de fer és fer-lo, perquè com que segons ell el perdríem, doncs endavant. Per tant, que no hi renunci. I per tant, si arriba un acord de govern amb el senyor Sánchez, ha de ser condició sine qua non celebrar el referèndum, no? Si ell és... Ell vol que el perdem. Està segur que el perdríem. Doncs és el millor dels seus possibles arguments per defensar-lo, per tant que el defensi i que no hi renunciï, perquè si ell hi renuncia, escolti, jo crec que serà bastant legítim que tots plegats sospitem que en el fons sap que el guanyaríem.
Va. Més coses, 10 i 3. L'ex número 2 de Rita Barberà diu que està perplex i dolgut pel que està passant a l'Ajuntament de València.
És Alfonso Grau, assegura que ell no va ser conscient mai que es blanquegessin diners ni que s'adjudiquessin contractes de manera irregular. Són declaracions a Onda Cero.
Jo no tengo constancia mientras yo he estado ahí de que hubiese ningún problema ni ningún, como usted ha dicho, ninguna actuación reprochable. Si se detecta alguna, o si hay alguna, que evidentemente yo no conozco, pues que se aclare y que cada cual asuma sus responsabilidades, es lo que estoy diciendo.
Grau, que recordem també està processat pel cas NOS, està dolgut per la falta de suport del seu partit i assegura que no parla amb Rita Barberà des del mes de març.
Per cert, continuen, ja no és notícia, els retards a Rodalia Renfe, concretament 3/4 hora a la R4.
En aquest cas és perquè un tren ha atropellat una persona a Sant Joan d'Espí a primera hora, tota la línia arrossega encara aquests 45 minuts de retard com a mínim.
I els Mossos han enxampat, atenció, 3 lladres de pianos.
Sí, van robar ni més ni menys que 13 pianos valorats en 80.000 euros. Se'ls van endur d'una plataforma logística de Sant Boi de Llobregat, van fer servir un camió per carregar-los i després els van intentar col·locar a botigues especialitzades.
Això passa, ara hi ha una moda que s'està escampant molt, que és que hi ha una d'aquestes pàgines d'aplicacions de coses que tu pots comprar i vendre tal que tens a casa i en lloc d'anar a tercer pas pel comprar i vendre, que està fomentant un fet que ja avisen i alerten els Mossos d'Esquadra, que és que hi ha gent que troba allò que li han robat, ho troba en aquesta pàgina. Perquè roben per penjar-ho a la pàgina. Déu-n'hi-do. Gràcies, Laura.
Fins ara.
Senyor Junqueras, moltes gràcies.
Ha estat un plaer.
Igualment.
Ja ens anirem veient.
Efectivament.